desconfiar de les ofertes molt per sota del preu de mercat o quan el venedor ens demana diners en efectiu. Són alguns dels consells que donen els Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet per evitar estafes immobiliàries, com la que es va donar fa unes setmanes amb un fals agent immobiliari que va estafar 200.000 euros a Barcelona i l'Hospitalet. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquests consells per evitar estafes immobiliàries. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. S'inicia una nova edició del programa Camina, fes salut i coneix l'Hospitalet per fomentar els beneficis de caminar i l'activitat física i al mateix temps conèixer espais de la ciutat. Enguany, en el marc de la salut mental, han visitat el trencadís del parc del pont de Matacavalls que estan duent a terme pacients del centre de Benito Meni. L'escriptora hospitalenca Susana Polo presenta la novel·la Hasta que roce tu piel, una obra que plasma com una dona sobre noves experiències després d'una ruptura amorosa. La falta de gol del centre d'esports l'Hospitalet és un dels problemes que sembla que arrossega l'equip de Cristian Gómez. Una de les principals referències ofensives del conjunt riberenc, Flavio Ribeiro, creu que els rivals, quan juguen amb l'Hospi, es tanquen massa i els hi costa generar oportunitats. Arran del cas d'una persona que, fent-se passar per agent immobiliari, va cometre almenys una vintena d'estafes per valor de 200.000 euros, els Mossos d'Esquadra han reiterat la necessitat d'extremar la precaució en qualsevol operació de compra-venda o lloguer d'habitatges, la principal mesura de les quals és desconfiar sempre que ens demanin diners en efectiu, com va ser el cas.
Cal evitar caure en el parany de les ofertes molt per sota del preu de mercat, perquè no hi ha duros a quatre pessetes, i els xoios, les gangues, acostumen a tenir lletra petita on s'amaguen les possibles enganyifes. També ens ha de cridar l'atenció si l'agent immobiliari té massa pressa o fa massa pressió, i sobretot cal tenir en compte, en aquesta època de banca digital, que demanar diners en efectiu és sempre sospitós.
Nosaltres recomanem sempre evitar els pagaments en efectiu. Per què? Perquè els pagaments en efectiu ens dificulta molt la traçabilitat. Hem d'evitar sempre refiar-nos o que ens cridi l'atenció un preu d'un pis per sota del preu de mercat, no? Un pis llaminer, ben situat. Home, un preu per sota del preu de mercat ens hauria de, com a mínim, cridar l'atenció.
Els Mossos també recomanen conservar tots els documents i extractes bancaris relacionats amb la compra-venda o el lloguer d'un pis, perquè poden ser claus en una possible investigació, i recorden que sempre cal acreditació professional, encara que l'agent immobiliari treballi pel seu compte. I una altra recomanació per prevenir delictes immobiliaris té a veure amb el registre de la propietat.
És recomanable sempre consultar el registre de la propietat, és a dir, aquell pis que nosaltres volem comprar, qui és el titular? Aquesta persona que ens està venent el pis, qui és? És un venedor acreditat? Tots els venedors i totes les agències immobiliàries han d'estar registrades en el registre ICAT dels Registres Immobiliaris de Catalunya. I això és un registre públic que tothom el pot consultar.
En el cas de l'estafador detingut fa una setmana, una peculiaritat és que, a banda de demanar diners en efectiu, havia treballat en el sector i tenia accés a documents autèntics i a dades reals de les víctimes.
Doncs que sigui una persona que dona una aparença de legitimitat, una aparença de solvència, de professionalitat i que inspirava confiança a les víctimes. A partir d'aquí s'aprofitava de la bona fe d'aquestes persones. La peculiaritat és que es tracta d'una estafa molt local i es tracta d'una estafa que té contacte directe amb les víctimes. Per tant, la metodologia no és tan habitual com la resta de delictes cibernètics que ens trobem.
Justament, un últim consell dels Mossos d'Esquadra és que abans de signar qualsevol tipus de document o contracte immobiliari, el portem a una notaria, a un gabinet d'advocacia o a una agència de la propietat immobiliària de confiança, perquè ho revisi i en comprovi l'autenticitat i la validesa.
I continuem amb notícies relacionades amb delictes. La Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal que realitzava estafes arreu d'Espanya mitjançant el mètode SIM swapping, que consisteix en duplicar de manera fraudulenta la targeta SIM del telèfon de la víctima. L'operació s'ha saldat amb 5 detencions per delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, revelació de secrets i pertinença a grup criminal. Els agents van efectuar 2 entrades i registres a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, on van intervenir rellotges, joies d'alta gamma, telèfons mòbils i dades de mig miler de clients de diverses entitats. Comença una nova edició del programa Camina, Fes Salut i Coneix l'Hospitalet per fomentar els beneficis de caminar i l'activitat física i al mateix temps conèixer espais de la ciutat. Enguany, en el marc de la salut mental, han visitat el trencadís del parc del Pont de Matacavalls, que estan duent a terme pacients del centre de Benito Meni.
Arrenca una nova edició del programa Camina, Fes Salut i Coneix l'Hospitalet, organitzat pel Servei de Salut de l'Ajuntament. Aquest matí tenia lloc l'activitat inaugural inclosa en els actes del mes de la salut mental amb un recorregut circular en què els assistents han pogut visitar el Teatre de la Joventut i el trencadís del Parc del Pont de Matacavalls.
D'avui ha sigut dintre del mes de la salut mental per commemorar i per reforçar els beneficis de l'activitat física en la prevenció del benestar emocional i de les malalties de salut mental. Les visites que hem fet han sigut una mica vinculades amb aquest sentit, no? Hem anat a veure el Teatre Joventut i una altra visita que hem fet ha sigut el trencadís de Matacavalls, com una manera de que l'art i la cultura són eines que ens poden ajudar per prevenir la salut mental i per millorar l'estat anímic i el benestar.
Aquesta és la primera de les caminades mensuals que es duran a terme fins al mes de juny. A les sortides d'entre 4 i 7 quilòmetres es combina l'exercici físic amb la descoberta d'un espai singular de la ciutat. Més de 80 persones han participat en la d'aquest matí.
Vam començar l'any passat, vam fer totes les que hi havia durant el curs, que és un cop al mes, diguem. I aquest any doncs, és la primera que es fa.
Jo vaig amb el zoo, vaig molt limitada al costat d'elles, però sigo.
Sí, cadascú al seu ritme, però bueno, que va molt bé caminar i relacionar-se perquè i fer noves amistats.
Les monitores són espectaculars totes, i això també és molt important.
A mi me va molt bé, especialment, i te diré una cosa, m'estic recuperant d'una caída de rotura de costillas. Hace una semana y me dijo el médico, ves hasta donde puedas.
Pues hasta el final.
Así que llegué hasta el final.
Els diferents centres d'atenció primària i els casals de la gent gran de la ciutat es pot recollir al fulletó informatiu de les caminades, així com el full d'inscripció perquè tothom qui vulgui es pugui apuntar a aquesta activitat que busca fomentar els hàbits saludables destacant els beneficis de caminar com a activitat física quotidiana.
Conèixer els avantatges d'anar a fer pràctiques a algun país d'Europa. Aquest és l'objectiu de l'Erasmus Days. Al llarg d'una setmana, estudiants i professors fan activitats per descobrir les oportunitats que pot oferir el programa Erasmus, per exemple, la formació professional.
La Clara és auxiliar d'infermeria i va fer les pràctiques a Finlàndia a través del programa Erasmus. Ha volgut explicar la seva experiència als alumnes dels diferents cicles formatius de l'Institut Pedraforca. Aquest centre educatiu inicia aquesta setmana els Erasmus Days, 6 dies de celebració i difusió de les possibilitats i oportunitats que ofereix aquest programa. Per la Clara ha estat una experiència inolvidable i molt recomanable.
Vaig anar a Finlàndia un mes a fer pràctiques d'auxiliar d'infermeria i la veritat és que molt xulo. Anava això amb una mica de por per ser sanitat i tot això, però no, la veritat és que va estar molt xulo. La tutora em va acompanyar un muntó i quan vaig arribar allà, pues, com que tots els infermers estaven com super, super preparats com per ensenyar-me coses, com que sempre que em veien interessada en algú em deien vinga va, jo t'ho ensenyo.
Estudiants i professors organitzen durant aquests dies diferents activitats per promoure la importància i el benefici dels programes Erasmus.
Les activitats que són com més engrescadores i, per exemple, cadascuna de les classes tenen un país europeu assignat i fan un engalant en les seves aules i fan una cosa una mica més divertida, també fan menjar dels països i també hi ha unes quantes activitats que són més enfocades a com demanar una beca Erasmus, fem xerrades, també es fan jocs enfocats pels professors, es fa com una mica de tot.
Des de fa 10 anys, l'Institut Pedraforca ofereix l'oportunitat als alumnes dels cicles formatius de fer les seves pràctiques en un centre de treball que no sigui del seu entorn més proper, sinó que sigui en un país de la Unió Europea.
Perquè considerem que especialment l'alumnat del barri de l'Hospitalet, d'aquest barri de la Florida de l'Hospitalet, i dels que venen d'arreu de Catalunya, els és important també tenir aquesta experiència de fer la formació en centres de treball en un centre educatiu de la Unió Europea. I llavors sempre aconseguim pues, de l'ordre de 5-6 alumnes que es desplacin a un centre educatiu d'FP.
Els Erasmus Days volen fomentar la internacionalització, la diversitat cultural i ampliar les xarxes professionals dels estudiants, entre d'altres objectius. 6 dies per compartir experiències i crear consciència sobre les oportunitats que ofereix l'intercanvi acadèmic en Europa.
En el marc del Mes de la Salut Mental, la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet demana més recursos per l'atenció de les persones que pateixen problemes de salut mental. En concret, reclamen que hi hagi psiquiatres i psicòlegs en els CAPs i CUAPs.
Integrar la salut mental en els centres d'atenció primària. Aquesta és la demanda de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet, que recorda a la consellera de Salut de la Generalitat i a l'Ajuntament les carències en atenció en aquest àmbit i la necessitat de més recursos. Reclamen la presència d'un psiquiatre i un psicòleg en els CAPs i CUAPs per una atenció més ràpida, directa i sense derivacions.
Esto favorecería el que se animasen los usuarios a asistir al médico para una diagnosis temprana, para evitar empeoramientos y sufrimiento. Porque para cuando te derivan para 2 meses, se te ha complicado más la situación.
Aseguren que, a més, tractar la salut mental des de la primària també suposaria lluitar contra l'estigma i normalitzar aquestes malalties, així com poder-ne fer un seguiment més efectiu.
Supone abordar aspectos que afectan mucho a la salud mental, como son las circunstancias laborales, familiares o sociales de la persona.
Des de la Federació d'Associacions de Veïns han volgut recordar també que no renuncien a la construcció de l'Hospital de Can Rigal, tot i el projecte del Clínic, així com la necessitat de la retirada de l'amiant a l'Hospitalet, inclosos l'Hospital de Bellvitge i el General, competència de la Generalitat.
L'Hospitalet dedica el mes d'octubre a la salut mental i en aquest sentit una de les entitats més actives és AFEMOS, l'Associació de Famílies de Males Mentals a l'Hospitalet. I aquí al plató de l'espai de l'entrevista tenim a la seva presidenta, l'Elisa Benítez. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, abans de repassar les diferents activitats que hi ha per aquest mes de la salut mental, com es troba l'entitat, com es troba AFEMOS?
Bueno, pues de momento activa en este sentido. Pues muy bien, que a ver, lo primero que tenemos, bueno, hay varias cosas que se van en el programa, ¿vale? Dependiendo en qué centro se dan y todo eso. Nosotros el día 17 tenemos el Dulcinea Kurs, que es la 10ª edición. Bueno, esto es una cosa en la que nosotros presumimos de ello, porque esto es a nivel nacional, no es a nivel de Cataluña solo. Y bueno, nos mandan cortos de todas partes de España. Se hace una selección y bueno, y se ve que y está primer premio, segundo y tercer premio.
Això organitza el Club Social,
sí,
no?
El Roura,
que està,
que és nuestro servicio de l'associació. Sí, sí.
I com deies, no? Porteu 10 anys, no? És tot un orgull que un festival d'aquest tipus, d'aquest curtmetratge, porti tant de temps, no?
Pues sí, la verdad es que sí, y con éxito.
Molt bé. Sí, sí. Després, una altra de les activitats que teniu preparades el 25 d'octubre és la mostra d'entitats i serveis de salut mental de l'Hospitalet, no? Que s'organitzarà a la Rambla Marina, no? En el tram entre Provença i Avinguda Carrilet, sí. I que es calcula que hi passaran sobre un miler de persones. Què és el que teniu preparat i quines entitats hi participen?
Bueno, pues participamos 14, más o menos, 14 entidades. De salud mental, casi todo alrededor de lo mismo, atención primaria y bueno, todos estos servicios que hay. Y ese día se hace en la calle, porque es una manera de que la gente sepa que la salud mental no importa a todos, porque cualquiera puede ser candidato a un problema de salud mental. Y se hace así para que participe la gente y el estigma vaya bajando, que por cierto, por suerte va bajando. Ya hay más personas que hablan de la salud mental más normalizado y lo ven de otra manera, pero aún falta bastantes pasitos que dar. Uh-huh. Y bueno, ese día pues se celebra pues memorizando el Día de Salud Mental.
Uh-huh. En aquest sentit, sobre la salut mental, avui a l'informatiu, la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet reclamava més recursos per la salut mental aquí a la ciutat i sobretot deia que en els CAPs i CUAPs hi hagués una primera atenció, que no fes només de derivació. Vostè, que és experta en aquest tema per tenir familiars, què n'opina?
Nosotros también opinamos lo mismo, de que la atención tiene que ser. A ver, sí, yo siempre lo hemos dicho, debe de haber una ventana única en la que puedas ir, preguntar o informarte de qué necesitas, para tus necesidades, dónde te diriges, y que desde allí te dirigieran a un sitio donde te visiten, porque las primeras visitas son muy importantes. Una persona puede llegar con la necesidad de hablar, porque a veces hablar con una persona que te entienda, que te escuche, que comparta contigo las angustias que tú llevas en ese momento, es una manera de tranquilizar a la persona y seguramente forma otra idea diferente de lo que cree que le pasa, ¿vale? Y de ahí dirigirlo al profesional que realmente le toca. Uh-huh. Y en esto pues vamos un poquito flojos, bastante. La ventanilla no es única, ahí te mandan y tú te vas para un lado para otro porque en este caso no tienes la orientación de qué te está pasando y qué es lo que necesitas y vas a donde primero tienes de lo más inmediato. Igual no es el sitio.
Las familias se sienten una mica perdudes, ¿no?
Sí,
a un moment.
Sí, sí. Y no es, a lo mejor no es el sitio adecuado. Necesitan que lo envíen al sitio que corresponde. Que es muy importante en eso, porque el principio es sobre todo importantísimo para la persona que empieza con un síntoma de problemas de salud mental. Que puede ser una depresión. Porque de las depresiones también suele luego eso cronificarse y generar otro tipo de problemas. O sea, que esto debería de ser prioritario en cuanto una persona pide ayuda a donde vaya, que lo indiquen al sitio que corresponde.
Sí, a un altre lloc.
Sí.
Hacemos, ja fa molt de temps que està aquí a l'Hospitalet. En altres entrevistes ens has parlat que es necessita un relleu generacional. En aquest sentit, m'explicaves que teniu certa ajuda, no?, darrerament, amb
bueno,
uns
estamos regenerando un poco la situación porque ya las personas nos vamos haciendo mayores, ¿verdad? Los que todas las familias que estábamos y estamos, pues que necesitan ayuda. Ya no es que la necesitan ellos, la ayuda, o porque son mayores, otros porque ya están enfermos, que el familiar que tienen no lo pueden atender, en fin, hay muchas situaciones que sí. Entonces, bueno, nosotros pues hemos hecho lo que hemos podido durante todos estos años, porque no éramos personas preparadas académicamente de poder desarrollar como ahora pues hay todos los medios de comunicación y de todo eso. Y ahora lo que necesitamos es ponernos un poco al día de todo eso. Y es verdad que en una asociación de voluntarios universitarios pues nos han ido indicando de hacer cosas que nosotros no teníamos en cuenta de que todo eso era algo que había que era relevante para la asociación, ¿verdad? Pues bueno, ahora estamos dedicándonos un poquito a esto, ¿vale? A hacer una página web en condiciones para comunicar todo lo que se hace y todo lo que queremos hacer y la gente que participe. Y bueno, y de ahí también pues llamar a gente que se quiera hacer socio o voluntario de la asociación, pues son bienvenidos.
Y fem una crida, ¿no?, per qui sí. vulgui ser voluntari. Aquest és un grup de joves universitaris que estan ajudant, però que si algú, alguna persona vol ajudar a l'entitat Afemos, que sí. portes obertes, no?
Encantado, encantado, con las puertas abiertas.
Molt bé. I ja per últim, això, quin seria el missatge que creu que hauria de quedar en aquest mes de la salut mental? Així, missatge directe.
Sí, uno es el habitatge. Nosotros tenemos dos pisos con 5 personas, ¿vale? Funcionan estupendamente. Son personas que acaban por tener una autonomía ellos más o menos. Son pisos supervisados, ¿vale? Pero necesitamos algunos más y no los tenemos. Y esta es...
Un es l'habitatge y el segon...
El trabajo.
El treball.
El treball, sí. Esto...
Feina y habitatge.
Sí, sí. Sí, porque cuando hay personas jóvenes que empiezan con el problema y tal, que no saben dónde están, si quiero esto o quiero aquello, y eso tiene un seguimiento para poder entrar a un trabajo y todo, tenemos experiencias que es importantísimo, porque esa persona ha un trabajo adecuado en ese momento para él, y no existe.
Molt bé, doncs no existe. Ens quedem aquest missatge, feina, habitatge, i si algú vol fer de voluntari a Afemos, portes obertes. Doncs Elisa Benítez, presidenta de Afemos, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuem a l'informatiu. Ahir va ser un dia històric amb la signatura de l'alto el foc a Gaza. Sobre aquest acord es mostra escèptic el Guillem Esteban, un hospitalenc que va participar a la flotilla Global Sumut per portar ajuda humanitària a Palestina. Ha explicat a la televisió de l'Hospitalet com va ser aquella experiència on es van detenir abans d'arribar a la costa.
Van veure un fogonazo i en menys de 10 segons hi havia un soldat a coberta. Així va ser. O sigui, no el vam veure venir, portàvem ja moltes hores, en un moment donat ens vam posar el cap de... vam aprofitar un passadís que havien creat altres barcos i ens vam posar davant, ens vam juntar amb un altre grup, ja portàvem 10 o 12 barcos darrere i de sobte hi havia un soldat de coberta i un làser a cada pit de cada persona que estava al barco i ja està.
El Guillem recorda així com va ser interceptat el vaixell Catalina, part de la flotilla Global Sumut, dirigida a Gaza per dur ajuda humanitària. Aquest hospitalenc va salpar amb dos amics des de Barcelona fins a Sicília amb un primer objectiu de dirigir un vaixell d'observació, però finalment es va enrolar en la missió per desembarcar a la costa palestina. Un cop les tropes israelianes van abordar el buc, van començar 4 dies de detenció des del port d'Asdod fins a la presó de Saharonim.
Allà al port ells van aprofitar per muntar el seu plató per intentar contrarrestar el relat mediàtic mundial. Doncs van fer un producte de consum intern on ens van maltractar més, on ens van... tenir hores agenollats amb el cap al terra, en un descampat al sol... Clar que van haver-hi maltractaments, clar que van haver vexacions i inclús una mica de contacte físic, però agafant perspectiva del que pateixen els palestins, les palestines allà cada dia, o sigui, estaven amb les mans molt lligades.
Tot i que finalment no han arribat a l'objectiu i han estat deportats, per al Guillem l'impacte de la missió ha estat notable.
Les victòries que sí que crec que podem cantar, la primera és el suport que ha sentit la gent que estava allà sota setge a Gaza sent exterminada i ens costa, hem rebut que aquesta gent els hi donava, de la mateixa manera que nosaltres el suport de la flotilla ens donava molta força, doncs amb ells els ha donat molta força també, trencar el bloqueig, posar foco en el que està passant allà i ensenyar a aquella gent que no està sola.
En Guillem es manté escèptic davant l'acord de pau firmat i té clar què farà si es repeteix l'urgència a Gaza.
Ho tornaria a fer, sí. Sí, sí. O sigui, a mi m'ha deixat bon sabor de boca. O sigui, l'equilibri entre el que he pagat versus el que m'he menjat. He menjat més que he pagat.
L'escriptora hospitalenca Susana Polo presenta la novel·la Hasta que roce tu piel, una obra que plasma com una dona sobre noves experiències després d'una ruptura amorosa.
Les segones oportunitats són l'argument de la nova novel·la de l'hospitalenca Susana Polo. Hasta que roce tu piel té com a protagonista una dona que després d'una ruptura amorosa decideix provar coses noves.
I és el provar altres coses. Es dona una altra oportunitat de canviar d'hàbits, de provar coses noves i de conèixer més gent. S'apunta a un club de muntanya a fer senderisme. I allà coneix gent que són molt macos, però també hi ha el monitor de muntanya amb qui no té molt bona connexió. I llavors tenen un amor-odio que els hi fa tenir més d'una bronca, però també tenen una atracció que no poden controlar.
En aquest llibre, la muntanya i l'esport juguen també un paper important. L'autora plasma rutes que ella mateixa ha fet pel Parc Natural d'Ordesa i fa especial menció a la bretxa de Roland.
Allò és un repte. És un repte pel que compon pujar fins a dalt, que no és fàcil, i després, quan arribes allà i estàs al mig de dos països amb aquest silenci, és com una muntanya màgica. I llavors li canvia una mica el pensament i en part la seva vida també.
Hasta que roce tu piel és la quarta novel·la de Susana Polo.
La falta de gol del centre d'esports L'Hospitalet és un dels problemes que sembla que arrossega l'equip de Cristian Gómez. Una de les principals referències ofensives del conjunt riberenc, Flavio Ribeiro, creu que els rivals, quan juguen amb l'OSPI, es tanquen massa i aleshores els hi costa generar oportunitats.
Flavio Ribeiro ha arribat a l'OSPI aquesta temporada i des del principi està sent un dels jugadors claus de l'esquema de Cristian Gómez. Titular en tots els partits, l'extrem ha analitzat la situació actual del centre d'esport L'Hospitalet i un dels problemes que sembla que té l'equip riberenc en aquest inici de temporada, la falta de gol.
Jo crec que el que ens està passant és que els rivals ens analitzen bé, se'ns tanquen moltíssim i a partir d'aquí ens està costant moltíssim generar. Fins ara que no teníem la referència de punta, que no teníem a Jairo, era molt complicat, ficàvem molts centros, però no teníem el típic punta rematador. Llavors, bueno, ara amb la recuperació de Jairo, que a mica en mica s'anirà ficant a to, aviam si podem tenir, diguéssim, aquesta altra opció de tenir un punta rematador i aviam si comencem a ser més efectius.
Un Flavio Ribeiro que aquest dissabte tindrà un enfrontament especial contra el seu exequip, la Unió Esportiva Tona. Com a gran coneixedor de l'equip d'Osona, l'extrem apunta que no serà un partit gens fàcil.
És un rival supercomplicat, jo mateix ho vaig dir. Jo crec que aquest any sí acabaran ficant a play-off, que porten dos o tres anys estan allà al límit. Serà un rival molt dur, que sap les coses que ha de fer. O sigui, jo l'any passat nosaltres, amb temes de futbol, com temes tàctics com aquí a l'Hospitalet, no es treballàvem tant, però teníem les quatre idees bàsiques i senzilles i anàvem a per allò i al màxim. Llavors, bueno, serà un rival dur i, bueno, aviam si amb sort podem tenir un partit tranquil.
Flavio Ribeiro i l'OSPI tenen descans avui dimarts i a partir d'aquest dimecres començaran a preparar el partit contra la Unió Esportiva Tona, previst per dissabte a les 7 de la tarda a l'Estadi Municipal de l'Hospitalet.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Desconfiar de les ofertes molt per sota del preu de mercat o quan el venedor ens demana diners en efectiu són alguns dels consells que donen els Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet per evitar estafes immobiliàries, com la que es va donar fa unes setmanes amb un fals agent immobiliari que va estafar 200.000 euros a Barcelona i l'Hospitalet. Comença una nova edició del programa Camina, Fes Salut i Coneix l'Hospitalet per fomentar els beneficis de caminar i l'activitat física i al mateix temps conèixer espais de la ciutat. Enguany, en el marc del mes de la salut mental, han visitat el trencadís del Parc del Pont de Matacavalls que estan duent a terme pacients del centre de Benito Meni. L'escriptora hospitalenca Susana Polo presenta la novel·la Hasta que roce tu piel, una obra que plasma com una dona sobre noves experiències després d'una ruptura amorosa. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i la digital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.